Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Hola, bon dia. L'equip de govern de l'Ajuntament de Falset ha adquirit el compromís davant dels veïns de l'Avinguda Generalitat d'instal·lar un semàfor per tal de regular l'intens trànsit de vehicles pesants en un carrer que s'ha convertit en els darrers anys en una variant de pas obligat per als camions que no poden creuar al centre del casc urbà de la nostra població, de Falset. D'altra banda, el semàfor també permetria augmentar la seguretat dels vianants i conductors en una intersecció que cada cop més augmenta el volum de trànsit. Un volum de trànsit derivat de la major utilització de la carretera nacional 420 com a eix bàsic entre pas dels vehicles pesants entre Aragó i Catalunya. El semàfor de Falset es convertiria d'aquesta manera en el primer semàfor de la comarca del Priorat, trencant així un dels peculiars trets diferencials de la nostra comarca, de la comarca del Priorat. La proposta sorgeix després de les contínues queixes dels veïns d'aquest carrer i l'evident retras de les obres de la variant de Falset, de la Nacional 420. En aquest sentit, el subdelegat del govern, Joan Maria Velló, anunciava aquesta setmana que en un termini de 3 setmanes s'iniciaran les obres de la esperada ja variant de Falset. En parlarem en aquesta edició informativa. Com sempre, altres notícies ho les detallem en titulars. La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Falset presenta el projecte Grèfol per tal de condicionar les ermites de Sant Cristòfol i Sant Gregori de Falset. L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat entra a formar part de la xarxa de turisme industrial de Catalunya. L'Ajuntament de la Torre de Fontaubella aprova el concurs públic per tal d'urbanitzar 3 carrers de la població. Aproven l'inici de la redacció del Pla d'Ordenació Urbanística del Mola. L'Ajuntament de Cornudella de Montsant compra un vehicle per la recollida de la brossa. Cooperativistes, anarquistes i capellans a començament del segle XX al Priorat. Xerrada aquest propi divendres a la Biblioteca Salvador Estremifà a càrrec de Pere Audi. I de l'àmbit dels esports, destacar l'enèsima derrota del Falset Esportiu. Aquest dimecres, en partit aplaçat, Falset Esportiu 1, Maspallier C 5. La salvació ja és un abisme. Es situa a hores d'ara a 14 punts. 12:34. Comencem. Doncs comencem. Us dem en titulars. L'equip de govern de l'Ajuntament de Falset ha adquirit el compromís davant dels veïns de l'Avinguda Generalitat d'instal·lar un semàfor per tal de regular l'intens trànsit de vehicles pesants en un carrer que s'ha convertit en els darrers anys en un variant de pas obligat per als camions que no poden creuar al centre del casc urbà de la població, de Falset. D'altra banda, el semàfor permetria augmentar la seguretat dels vianants i conductors en una intersecció que cada cop més augmenta el volum de trànsit, derivat de la major utilització de la carretera nacional 420 com a eix bàsic de trànsit per als vehicles pesants entre Aragó i Catalunya. El semàfor de Falset es convertiria d'aquesta manera en el primer semàfor de la comarca, trencant així un dels peculiars trets de la nostra comarca, el Priorat. La proposta sorgeix després de les contínues queixes dels veïns d'aquest carrer i l'evident retras de les obres de la variant de Falset, la Nacional 420. En aquest sentit, el subdelegat del govern, Joan Maria Velló, va anunciar aquesta setmana que en un termini de 3 setmanes s'iniciaran les obres de l'esperada variant de Falset. La infraestructura, un cop posada en funcionament, eliminarà el pas de vehicles pesants pel centre de Falset i potser llavors optarem per tal de treure el semàfor, apuntava l'alcalde de Falset, Jaume Domènech. La decisió d'instal·lar el semàfor lluminós ha de superar l'aprovació per part de la Junta de Govern local. En aquests moments, una empresa especialitzada valora l'ubicació definitiva del semàfor del Priorat. La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Falset ha presentat el projecte Grèfol, que es tracta per acondicionar les ermites de Sant Cristòfol i Sant Gregori. D'aquest projecte Grèfol, de la reubicació de l'àrea d'emergència de la campanya d'olis domèstics i del seguiment de recollida selectiva, entre altres, en parlem amb els regidors de Medi Ambient de l'Ajuntament de Falset, Josep Maria Cots i Maite Navarro. Bon dia a tots dos i benvinguts a l'informatiu.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Molts i diversos temes avui que tractar a l'edició de l'informatiu. Si et sembla, comencem per la notícia estrella d'aquesta setmana. 2 semàfors que s'instal·laran aquí a Falset properament. Com el grup socialista de l'Ajuntament de Falset com valora aquesta decisió d'instal·lar 2 semàfors aquí a Falset?
Home, bé, això és conseqüència d'un fet, podríem dir greu, però bueno, en certa manera és una realitat del que està passant. Una carretera i el trànsit que hi ha des que es van fer les obres al coll ha augmentat 3 i 4 vegades més i, per tant, això ha creat un problema no a Falset, sinó a tots els pobles on passen vehicles per dins del poble. Lògicament, busca solucions. És la millor solució. Hi ha alternatives. És difícil. I això amb aquesta proposta el que s'intenta, o almenys sembla que pugui ser així, és que no es trobin dos vehicles de costat. Per tant, a ratos estarà obert en una direcció i a ratos en una altra. Suposo que és aquesta la finalitat. Evitarem el trànsit? No, el trànsit continuarà passant igual. L'únic que, doncs, en comptes de passar dos camions junts, passarà un de sol. De fet, el soroll i el pas serà igual. Ara, això pot minimitzar els efectes que produeixen i les molèsties? Suposem que sí, però aquí, sobretot els veïns, toca... A mi sap greu, no? Una cosa és opinar des d'un carrer que no vius i l'altra posat a la pell de qui ho està vivint cada dia. És fotut tindre un pas com aquest pel davall de casa contínuament. És una bona solució. N'hi ha alguna altra, si algú la té, doncs, que la proposi, no?
Que Falset deixi de ser l'única comarca de Catalunya sense cap semàfor, ho trobeu acceptable?
No, jo penso que això és anecdòtic, no? Pot ser,
jo crec també, que si no? Pogués haver-hi una altra solució... Seria
s'aplicaria.
Sí, perquè ara... això és l'últim extrem, la del semàfor.
Segons va anunciar el delegat del govern aquí a Tarragona, Joan Maria Velló, d'aquí 3 setmanes poden començar les obres de l'esperada variant. Poden començar les obres sobre el terreny. Ja tocava, no?
Sí, bueno, ja tocava. De fet, quan la gent cobra les indemnitzacions vol dir que la cosa ja ha començat. Ara, doncs, una cosa és que comencin a pagar, que es comencin a arrencar olivers que ja s'ha vist, que es comencin a arrencar arbres, i l'altra que comencin les obres. Una cosa va acabat de l'altra. Tal com ha dit el Jaume, hi ha hagut algunes incidències en quant a espais d'impacte ambiental. Doncs bé, són detalls que comporten una obra d'aquesta envergadura. Per tant, mos agrada o no mos agrada, mos toca ballar aquesta. Com més ràpid vagi millor, però és tot un procés que hem d'assumir i no hi ha volta de full.
La gent, fins que no ho vegi, ha costat tant.
Un dels motius que sou aquí a l'edició de l'informatiu és per presentar el projecte Grèfol. Què és concretament el projecte Grèfol que heu indicat vosaltres? La Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Falset.
Bueno, aquest és un projecte que al seu moment ja entre l'Ajuntament ja el portàvem al cap. Era, bueno, fer una actuació bastant completa als paratges de Sant Gregori i Sant Cristòfol. Vam aquí s'ha intentat moltes vegades, la vida d'aquests paratges ja és prou coneguda i l'abandó dels últims anys també, no? Llavors, doncs, bueno, què s'hi pot fer, com s'hi pot fer, com s'ha de fer? Doncs, bueno, vam començar a trobar-nos, parlar de quina situació hi havia, visitar els llocs, quins propietaris hi havia, quines les actuacions que s'hi podrien fer, vam començar a posar tot això damunt del paper i, bueno, de tot això n'ha sortit un projecte bastant guapet que amb anys, amb 3, 4 o 5 anys o amb continuïtat, se pot elaborar un espai guapo pel poble de Falset. Bueno, a vegades només pensem el que hi ha dins el poble i fer gran el poble, però els entorns crec que mereixen força atenció i força interès. No només com fins ara hem estat batallant, per la producció vinícola i olícola, sinó per tots els entorns naturals que els tenim.
És que Falset no tenia cap àrea ni de lleure, ni de descans, ni de res que se li assemblés. I fins i tot molta gent ens havia comentat que s'havia acostat a l'oficina de turisme preguntant algun lloc per a poder anar a dinar. A l'aire lliure no hi ha cap lloc. I, bueno, creiem que val la pena.
El que passa és posar damunt de la taula per una forma o altra i començar a treballar. I, bueno, començar a treballar ha sigut aquesta setmana que l'activitat ja ha començat. O sigui, això no vol dir que s'hagi de fer tot, però enguany la primera actuació que hi haurà serà a la zona de Lleure. Ja s'està desbrossant. En aquests moments ja estan treballant l'escola taller del Priorat, que estan situats els Guiamets, i bé, se desplacen per diversos pobles fent un curs de jardineria i aprofiten per netejar tota l'àrea i començar a reconstruir els murets i instal·lar alguna font. Aquí vindrà la instal·lació de taules, la instal·lació d'aigua
i d'un parc
i d'un parc infantil. Això a la finca que ja és propietat de l'Ajuntament, a l'entrada de Sant Gregori,
al costat del camí, a la banda de dalt. El que passa és que a l'hora de presentar el projecte a les diferents institucions que ens han de subvencionar, s'ha de presentar tot el projecte, tot, inclou fins i tot consolidar les runes de Sant Cristòfol, fer un camí que uneixi les dues ermites, però evidentment això és un projecte, com ha dit el Josep Maria, a 3, 4, 5, 6 anys vista, depèn dels diners que et vagin arribant. De moment intentem que, com a mínim aquest any, començar amb l'àrea de lleure de Sant Gregori, que la gent a l'estiu pogués anar allí a menjar, a poder jugar amb els nens al parc, i poder passar un dia de camp i que disfrutessin.
Aquest projecte Grèfol es basa bàsicament en dues ermites, Sant Cristòfol i Sant Gregori, no?
Sí, veiem. Consta de les ermites, però al mateix temps hi ha una consideració de tot l'entorn. I aquí forma part, en part històrica i arqueològica, l'abric prehistòric de Sant Gregori. i forma part les runes de Sant Cristòfol que s'han de restaurar, les runes àrabs que han dalt a les Torres d'Altafalla, les troballes ibèriques, perquè tot això seria una ruta d'interpretació de l'entorn. Què s'hi va fer a la cova prehistòrica de Sant Gregori? Què hi havia? Aquesta setmana venen de l'Os del Patrimoni Cultural des de Barcelona per veure quina ruta d'interpretació hi pot haver a base de panells, a base
de...
Senyalitzar-ho, quina vida hi havia amb aquests paratges, no? Tot això amb unes rutes fetes i amb un camí que enllaçaria al marge del que hi ha ara com a GR i PR, que enllaçaria les dues ermites.
Tipo via verda, saps? Que poguessin unir les dues ermites.
La primera actuació que tingueu en ment, ens dèieu?
L'àrea de Lleure.
L'àrea de Lleure,
ja comença. Que s'està començant a desbrossar ja, i a netejar.
Per aquest estiu ja es podrà sí. Més o menys...
Jo crec que sí, perquè està anant bastant ràpid.
L'estan netejant amb bastanta rapidesa. Aviam, la instal·lació de taules és més ràpida del que sembla. I això s'ha de presentar a la Diputació. Això, amb un percentatge del 70-80%, ho paga la Diputació, que cada any hi ha les dotacions per fer-ho. O sigui que d'ajuts per fer tot això n'hi ha. El que falta és preparar els projectes, projectar-ho i fer-ho, no? Per tant, ja estem en contacte amb el SAM a punt de presentar la memòria valorada per comprar tot el material i a partir d'aquí que
s'aprova
i instal·lar-ho
i mantenir-ho.
I mantenir-ho. És un manteniment més, és evident. De la mateixa manera que hi ha un manteniment en una zona urbana també pot ser una zona recreativa, en aquest cas, si és un entorn natural.
Un pressupost molt elevat?
Estem treballant amb això, encara estem mirant preus del que ens interessa a nosaltres.
La primera actuació se'n podria anar perfectament als 18.000 euros. Potser no arribarà, ja crec que sí, se'n podria anar com a primera actuació per aquí. La segona, la tercera, la quarta, n'hi haurà moltes, propostes n'hi ha moltes.
Crec que és un projecte interessant perquè potser estava una mica descuidat l'entorn d'aquestes dues ermites a Falset, no?
Sí, concretament ahir divendres hi vam anar amb l'arcabisbe, que està aquí a Falset de visita pastoral, i bueno, perquè una de les coses que hem de fer és també un conveni amb l'arcabisbat, no? Perquè l'arcabisbat és de propietat, Sant Gregori és propietat de l'arcabisbat, per tant, aquí podria haver la possibilitat, ho hem parlat amb el senyor arcabisbe, de fer un conveni que a canvi del manteniment del camí i de la neteja de l'ermita, que tampoc hem de fer més actuacions, que prou bé que està, hi hauria la possibilitat de l'ermita de baix fer un alberg de muntanya. I no tenen cap impediment perquè allí es pugui fer una sessió pels 50 anys, o bueno, de la forma habitual que es fa, perquè allí es pugui construir un alberg perfectament controlat i que
refugi,
es podrà utilitzar.
Refugi.
Refugi de muntanya.
El termini que tinc previst uns 3 anys.
No hi ha termini.
Ja. Aquestes coses no s'acaben mai, vull dir, no. Sempre pots anar fent, depèn, és començar, vull dir, els diners no donen tot per fer un any o dos. Doncs bé, és una actuació que continuarà en temps.
Alguna subvenció, em dèieu que heu demanat ja?
Sí, vull dir, el SAM, a la Diputació.
La Diputació de Tarragona?
Cada any surten les convocatòries per tots aquests temes, no? I bueno, enguany aprofitem persones de Lleure i lloc infantil, un any que ve ho aprofitarem per vies verdes.
Per consolidar les runes, o bueno, cada any pots dedicar-ho a una cosa.
A banda d'aquest projecte Grèfol que ja heu començat a entregar vosaltres, la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Falset també voleu fer una campanya sobre els olis domèstics aquí a Falset, no?
Sí.
En què es basa aquesta campanya?
Bueno, la idea és, continuant amb el que és la recollida selectiva, doncs ara fins ara també es poden recollir els olis domèstics a la deixalleria, hi ha un contenedor per a dipositar-los, i això seria... col·locaríem un parell o tres o quatre, encara no se sap ben bé a on, de contenidors en llocs tancats de dins del poble, on la gent pogués anar més còmodament i amb més facilitat a poder dipositar els olis. Llavors faria una campanya d'informació, de participació, amb una sèrie de xerrades que es donarien algun material, no? com l'altra vegada es va fer, per intentar doncs, bueno, tot el que es pugui intentar millorar en quant a medi ambient millor. Això va per al biodiesel. Tot aquest oli, farem un conveni amb una empresa de Reus, que és la que construeix, en fi, és la gasolina aquesta del futur que diuen, sí. Que serà el biodiesel, i bueno, tot el que es pugui recollir, l'oli d'oliva es veu que és molt bo per a fer aquest tipus de combustible, i per tant és la gasolina del futur.
Bueno, i l'altre factor és que bueno, evitar que es continuï tirant aquest oli per la claveguera. I clar, que la claveguera arriba a la depuradora i això provoca una problemàtica a l'hora de decantar els sòlids dels líquids a la depuradora, no? Clar, és optimitzar els recursos que avui tens, que, bueno, conec una mica directament la problemàtica que porten les oliàcies. en aquest cas dels molins d'olives, i la mateixa quan s'aboca un oli que ja s'ha fregit diverses vegades, s'aboca per l'aigüera. Veiem, tot té un argument, no simplement has de buscar l'econòmic, sinó de que bueno, no et continuï col·lapsant les depuradores. Ja sabem que cada dia s'utilitzen més productes químics, més aigua i baixa més cosa, per tant, has de rentabilitzar també els equipaments que tens.
Per quan ho penseu fer efectiva aquesta...
Suposem que abans de l'estiu també ve per subvenció, llavors un cop s'hagi fet el projecte i enviat a la Diputació, llavors es començarà la campanya, suposem que abans de l'estiu.
Uh-huh. El que penseu fer també és reubicar l'àrea d'emergència i de transferència, no?
Bueno, no tant reubicar com ordenar-la, perquè allò és una mica caòtic. Llavors també ja s'està elaborant el projecte per intentar la banda de dalt, que és l'àrea de transferència, tancar-la definitivament per a l'usuari de cada dia, que en general i en teoria no es podria entrar, tancar-la i només la poguessin utilitzar els que recullen la brossa. I llavors deixar-la en continuació de la deixalleria. I l'àrea d'emergència de baix, doncs també posar-hi ciment, pintar-la, o sigui, deixar una mica tot molt més polit perquè la gent sigui més reàcia a tirar la basura a terra.
N'esteu descontents?
Bastant.
Sí.
Bastant, perquè si habitualment...
Els dilluns és un món i els dimarts és un altre. Lo del cap de setmana...
De fet, cal anotar que hi ha molta gent, jo no em vull posar dir noms o qualificar la gent, no, la que va, que tot i tinguent una deixalleria que està oberta tots els dies de la setmana, inclús dissabte al dematí, vagin d'una forma tan tranquil·la a deixar tot el que els hi ve a baix, a terra. Perquè dissabte a la tarda, diumenge al dematí, o quan els he donat la gana, o un dia a la nit. Bé, sabem que treure trastos de casa és una mica complicat, però ja que tens un servei, utilitza'l i no ho deixis al primer lloc que va. Jo aquí el que demanaríem és dir, qui va? No tens prou hores per anar-ho a deixar en un altre lloc? O bé, per què has d'anar a tirar la basura allà? No pots utilitzar el servei de recollida de domèstic, el servei nocturn? Hi ha bastanta gent que hauria molt que analitzar la seva actuació. I encara que molta gent no els agradi, tots hauríem de reconsiderar una miqueta què en fem amb tot el que no volem. O sortim de casa o deixem el primer lloc que mos ve.
Hi ha molt que dir... La deixalleria és gratuïta. És el que no s'entén. Fins i tot ja estan a vegades oberta la deixalleria, es deixa baix. Llavors, el que es neteja baix ve a cost de l'Ajuntament, evidentment. Cada llums, la brigada, ha d'anar allí a deixar-la tota neta.
La mateixa abocador de runes. Hi ha televisors, neveres, matalassos... Bé, tens una deixalleria a quatre passes del poble a moltes hores oberta que t'ho admet. I no té cap cost. Per què hem d'anar a tirar el abocador de runa? O per què ho hem de deixar baix? No poden esperar l'horari que estigui obert? És que inclús és vergonyós, vull dir, per la gent del poble. A vegades volem fardar de grans equipaments nets, vistosos i amb molta imatge i no som capaços de fer un mínim esforç per deixar tota la brossa que no volem al seu lloc. I aquí hi ha molt que desitjar de bastanta gent. És gent del poble, no és, no ho sé, no mos hi hem de posar. Però aviam, és que
ja
hauríem de tindre una mica de vergonya i dir, escolta, quan ve una persona que va cap allà, és que no pots utilitzar el servei? Tant problema tens a casa que no el pots utilitzar. Això me penso que tots hauríem de donar una mica la meva culpa.
Un altre tema que no esteu gaire contents és que voleu fer precisament un seguiment de la recollida selectiva. No esteu gaire contents de la població?
Home, gaire contents. Vam començar amb molta empenta i amb moltes ganes i ens hem estancat. Ja fa cosa de bastants mesos que no és que ens vagi malament, el que passa és que no s'ha millorat. És a dir, la gent que ja al començament ja no ho feia, continua sense fer-ho. I pel que es va veient, ara a més pobles ja s'està implantant la recollida orgànica porta a porta, és a dir, és on hem d'anar, bueno, porta a porta, o sense porta a porta, la selectiva de totes les fraccions, per tant, és on hem d'anar a parar tots en un futur no gaire llunyà. Per tant, el que intentarem fer és un seguiment per carrers o per zones, i ho anirem fent, doncs per les nits deixaríem... Pues bueno, enganxines, etiquetes, no sé, encara no tenim molt ben pensat com ho faríem, a la gent que no ho fes bé i faríem una mica de seguiment, preguntar pues, si tenen algun problema, per què no ho han fet bé, si és que ho desconeixen o és que han decidit fer-ho així perquè s'han despistat o realment perquè no els hi dona la gana, no? Llavors és una mica tindre un seguiment del dia a dia a la nit, que es veu que és... Déu-n'hi-do, hi ha bastanta feina.
Diu que s'ha estancat. Per què s'ha estancat? Qui no fa bé la gent de Falset amb aquest tema? O una part de gent de Falset amb aquest tema?
Una part.
Jo penso que la banda de les cases del casc antic, en general, ho fa bastant bé, en general, i perquè és més fàcil. És casa teua, tu baixes la teva brossa i ja està. El tema blogs és una mica més complicat, encara que hi ha blogs que sabem que ho fan molt bé, és més complicat perquè són moltes famílies que venen al mateix blog. Només que hi hagi una família o dos que no ho facin bé, va tot al mateix cubell, llavors ells ja no ho recolleixen, aquella que no està bé, després allò tampoc no ho netegen, i és on hi ha més problemes, no? Els llocs aquests de molta gent. I les zones noves, doncs, gent per desconeixement, gent sí. Bueno, perquè no sap ben bé què passa, que ho treuen tot, i llavors clar, no se'ls recolleix...
Aquesta setmana s'ha donat l'ocàs a l'organització de la Font Vella. Clar, hi ha molta gent que han vingut com a segona residència o en caps de setmana que desconeixen el sistema de Falset, i hem parlat amb el promotor i és una persona molt agradable que s'ha brindat a explicar-los com s'ha de fer, els ha portat el calendari a tots els veïns, i entre tots acordaran on la deixen i com ho fan. A vegades veus actuacions que dius doncs gràcies, no? Se veuen la voluntat de fer-ho. Bé, és passar aquesta informació no com una cosa impositiva, sinó un convenciment de que s'ha de fer així, que no és tan difícil. I veus que bueno, hi ha sectors de que la gent, promotores, que tenen l'interès perquè això es faci.
I fins i tot ara ens hauríem de fixar les possibles construccions futures, no? Tindré sí, destinat llocs per a dipositar les deixalles, perquè realment necessites un espai important per a poder fer tota la separació, que és el que s'han trobat molts edificis d'aquests nous, que no tenen lloc on deixar-ho. Llavors, que si cada família ha de baixar el cubell, tens 40 cubells allí, i clar, és un problema.
Doncs molt bé, algú més que hagi quedat al tinter?
No, podem parlar mil coses, però bé, val més centrar els temes i tornar un altre dia.
Doncs molt bé, gràcies a tots dos, a Josep Maria Cots i Maite Navarro, regidors de Medi Ambient de l'Ajuntament de Falset. Gràcies, tal com dèiem, a tots dos, adeu-siau, bon dia i molta sort.
Adeu-siau.
Adeu.
Ens n'anem cap al Molar, ja que el ple de l'Ajuntament del Molar en sessió plenària ha acordat iniciar el procés de formulació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal com a instrument d'ordenació urbanística integral del terme municipal. Durant la mateixa sessió, el ple també va aprovar el programa de participació ciutadana. Marxem cap a la Morera del Montsant, ja que l'Ajuntament de la Morera del Montsant ha tret a concurs públic les obres de condicionament dels voltants de la zona i d'equipaments culturals esportius del nucli d'Escaladell. El termini d'execució dels treballs és de 2 mesos i el pressupost base de licitació és de 98.675 euros. El projecte Caldí es pot consultar a les oficines municipals. Més notícies. L'Ajuntament de Bellmunt del Priorat ha entrat a formar part de la xarxa de turisme industrial de Catalunya, integrada per 19 municipis de les 14 comarques catalanes i constituïda recentment. La voluntat d'aquesta associació de municipis de la xarxa de turisme industrial de Catalunya és coordinar i fomentar el turisme industrial del territori tant a dins com a fora de Catalunya. L'associació té com per objectiu crear una línia d'actuació consensuada que es converteixi en un instrument de projecció d'atracció de visitants, així com de creació d'activitats econòmiques i culturals a l'entorn del turisme industrial fins l'any 2008. Parlem de la Torre de Fontaubella, ja que l'Ajuntament de la Torre de Fontaubella ha aprovat el concurs públic per tal de contractar els treballs de la primera fase d'urbanització dels carrers de les Flors dels Horts i dels Esports. El termini d'execució de les obres és de 4 mesos i l'import total del projecte és de 215.814 euros. L'Ajuntament de Cornudella de Montsant ha adquirit un vehicle de recollida de la brossa de segona mà que s'utilitzarà per tal de recollir les deixalles d'Albarca i Siurana. El vehicle ha estat comprat a l'Ajuntament de la Selva del Camp i es tracta d'un camió de volum mitjà equipat amb prepensadores de deixalles. L'alcalde de Cornudella, Josep Maria Costant, i el regidor Xavier Izquierdo es van traslladar a la Selva del Camp per tal de conduir el vehicle fins a Cornudella per posteriorment traslladar-se a Siurana i Albarca per comprovar personalment les maniobrabilitats del vehicle per dins dels carrers de Siurana i d'Albarca. Parlem d'una xerrada, que tindrà lloc aquest proper divendres a la Biblioteca Salvador Estrem i Fa de Falset. Una xerrada que porta per títol Cooperativistes, anarquistes i capellans a començament del segle XX a la nostra comarca, al Priorat. El ponent d'aquesta xerrada és Pere Audi, que també va ser l'autor del llibre El Porvenir, 20 anys de cooperativisme a Falset. D'aquesta xerrada del proper divendres a Falset, d'en Pere Audi, Biblioteca Salvador Estrem i Fa, el proper divendres, tal com demà, a les 19:30 hores, en parlem amb l'autor d'aquesta xerrada, amb cooperativistes, anarquistes i capellans a començament del segle XX al Priorat, en Pere Audi. Pere Audi, bon dia.
Hola, bon dia.
El motiu de la teva presència aquí a l'edició de l'informatiu és la xerrada que faràs el proper divendres 10 de març a les 19:30 hores a la Biblioteca Salvador Salvador Estrem i fa de Falset, una xerrada que porta per títol Cooperativistes, anarquistes i capellans a començaments del segle XX al Priorat. En principi sembla tot molt enredat, però no és tan enredat com sembla això, no?
No, són diferents alternatives a un mateix problema, a tota la problemàtica que patien els sectors populars, probablement el 95% de, podríem parlar de la població, no? Doncs tenien una sèrie de problemes, per afrontar aquests problemes doncs es van construir diverses alternatives i aquí intentem analitzar-ne tres, o sigui, que es va proposar des del cooperativisme, des de l'anarquisme i des de l'Església.
Per què aquesta xerrada aquí a Falset concretament?
Bé, a veure, jo sóc mestre i a mi m'agrada explicar en aquest cas el que vaig trobant en aquest procés d'investigació que fa uns 3 anys que hem començat amb el Toni Lorenzans. Jo m'ocupo més aviat de República i anys anteriors i, com ja sabeu, de Guerra Civil. Aleshores, com m'agrada explicar, doncs faig aquestes xerrades. Ja la mateixa xerrada l'he fet a 4 o 5 pobles aquí al Priorat. Ha funcionat bastant bé en el sentit de que a 2 pobles em van fins i tot proporcionar documentació que desconeixia, perquè als arxius no està tot, i provoca doncs, que la gent xerri i torni a parlar de fets relativament llunyans, però que també són relativament propers i que d'alguna manera doncs, com afecten al desenvolupament posterior tot el tema de la Guerra Civil, doncs, d'alguna manera ens afecta a tothom, no?
Es basa aquesta xerrada en la comarca del Priorat, no un poble en concret, precisament, no?
No, és una mica un resum de tot el que hem trobat referent als pobles de la comarca. No, al començament no hi havia estructures comarcals, però cap al final d'aquest període, cap als anys 19-18, ja es comencen a constituir algunes estructures comarcals com la Federació de Sindicats Únics, o sigui, CNT, del Baix Priorat. Hi havia la de l'Alt Priorat i la del Baix Priorat. O sigui que es basa en la informació que hem trobat dels pobles, però que responen a fets que d'alguna manera gairebé tenien àmbit comarcal, molts d'ells.
Què destacaries a grans trets sobre aquest títol que porta la teva xerrada, cooperativistes, anarquistes i capellans a començaments del segle XX a la nostra comarca, el Priorat? Que és una comarca amb força documentació sobre aquest tema?
Bé,
que sobresurt de les altres comarques?
Jo diria que no. Jo diria que no és que... És una comarca de la qual és difícil trobar coses escrites a nivell d'historiografia. Si es compara a la producció amb comarques com la Conca, per exemple, doncs veurem que el Priorat està molt mancat de publicacions al voltant d'estudis, de publicacions d'estudis al voltant d'aquest període. Jo el que diria que té d'especial aquesta comarca és una mica el desenvolupament que va tenir sobretot d'aquestes 3 alternatives, perquè jo us dic el que deia abans, no? Són 3 alternatives diferents. Jo diria que l'alternativa anarquista va ser molt més potent aquí, en aquesta comarca, que d'altres comarques. A l'any 19, si no recordo malament, el 20% de la població estava afiliada a la CNT, el 1919. Només hi havia 5 comarques en tot Catalunya que passava, els 2 Vallesos, i no recordo, si de memòria no recordo les altres. A l'any 32, és l'única comarca de tot Catalunya, el 1932, on la població, on més del 20% de la població està afiliada a la CNT. O sigui que el fenomen anarquista en aquesta comarca va tenir, sembla ser, molta més força que d'altres comarques. Jo diria que en principi sembla el tret, diguem-li, diferencial.
I en Falset en concret, què destacaries?
Pel que fa a Falset,
grans trets.
Sí, a grans trets. Pel que fa a Falset, jo potser destacaria la força que tenia la dreta. O sigui, a diferència d'altres pobles, que potser tampoc és perquè no... A veure, això són les primeres conclusions també, vull dir, no és un estudi perfectament acabat. Però a Falset jo destacaria... potser perquè l'he estudiat més, havia una polarització bastant evident entre el que serien els sectors d'esquerra, aglutinats al voltant de la cooperativa obrera del Porvenir, com ja hem explicat en altres ocasions, i les forces de dreta, d'ordre, que es van anar replegant al voltant d'Unió Social. És un tema del qual doncs, no he vist res publicat, és un tema que estem treballant, però jo diria que seria un dels trets interessants de Falset. I després, un altre tema que espero tocar en una propera xerrada, que també estic preparant, és l'elevat grau de misèria que havia a Falset. A Falset l'hem pogut quantificar molt bé per una sèrie de coses doncs, que explicarem en aquesta xerrada, però al voltant del 10% de la població vivia que si no podia anar a treballar dos dies al camp se li havia de portar menjar a casa perquè si no es moria de gana, literalment. I ho demostrarem doncs, en una xerrada que estem preparant pel juny, un conjunt de xerrades que s'han de fer.
Déu-n'hi-do. Per què faries una crida a la gent de Falset i comarca, òbviament, perquè assistís a aquesta xerrada? Potser perquè conegui la seva història, dels seus antepassats, bàsicament, no?
Sí, jo diria que moltíssima gent sap coses d'aquestes. El que passa és que són temes, doncs, pel que va passar després, sobretot a partir del 36, doncs, són temes que d'alguna manera s'han convertit gairebé en tabú i penso que n'hauríem de parlar molt més tranquil·lament i molt més lliurement, perquè en definitiva tots a les nostres famílies hem tingut o avis o revesavis o pares que van estar implicats en un bàndol o en altre i això doncs, ho hem de començar a assumir, ho hem de començar a superar, senzillament doncs, veient-ho com una cosa normal que de la qual se'n pot parlar sense més problemes o se n'hauria de poder parlar sense més problemes des d'una òptica, jo m'ho plantejo des d'una òptica entre cometes científica en el sentit de que el que nosaltres diem o intentem explicar és fruit de tot un treball d'arxiu, de recerca, i per tant no és fruit de, diguem-li, d'un apassionament polític perquè defenséssim un bàndol o un altre, sinó senzillament ens ho mirem una mica, intentar ho mirar al màxim des de fora, i penso que és l'exercici que hauria de fer tothom, no? Una mica mirar-s'ho des de fora i a partir d'aquí intentar entendre les raons que van moure a uns i altres doncs, a fer una sèrie de coses que no és la nostra feina, penso jo, valorar si està ben bé o malament, sinó intentar entendre perquè doncs, es va arribar a aquests extrems, en aquesta situació. Investigant sobre la República ens vam adonar que no s'entenia bé el per què es va actuar com se va actuar i, per tant, hem anat tirant enrere. I és justament en aquests anys 1910-1923, en aquest període, on trobem moltes explicacions del que va passar el 1936. I per això és força interessant, penso que és força interessant la xerrada en aquest sentit, per començar a entendre algunes de les raons dels problemes que van esclatar amb força el 36 i per començar a entendre una miqueta quina era la situació dels sectors populars, que és el problema de base que genera tota aquesta dinàmica que es va produir.
Tu també ets autor del llibre El porvenir, 20 anys de cooperativisme a Falset, no? Que es va presentar fa un temps aquí també.
Sí, el desembre del 2004.
Quina valoració fas d'ara fa gairebé any i mig?
És molt difícil perquè jo em moc poc per Falset i no sé, ha hagut gent que m'ha comentat que pràcticament no coneixia i m'han aturat i m'han comentat bé, que els hi ha agradat, que han disfrutat, que això és el que més m'interessa, han disfrutat llegint-ho, que no se'ls ha fet pesat, i això per mi està molt bé perquè justament una de les coses que em plantejo és, diguem-li, una finalitat pedagògica, com a mestre que sóc, o sigui, intentar explicar, però al mateix temps no avorrir. Penso que ens ha obert moltes portes, perquè gent que tenia documentació a casa doncs, ens ha deixat entrar, i a partir de la presentació del llibre amb el Toni Orensans, amb el Salvador Palomar de Carrutxa de Reus, doncs hem donat una sensació de que anàvem seriosament, que no érem uns diletants que veníem a passar l'estona, i la valoració ha estat molt, molt positiva.
El llibre que presentes, la xerrada que fas el proper divendres, Cooperativistes, anarquistes i capellans a començament del segle XX al Priorat, es podria convertir també de retruc en un llibre properament?
Podria ser, però encara s'han de polir moltes coses. O sigui, de fet, tenim a nivell de redacció ja tenim suficients fulls com per a omplir un llibre o un llibret, si més no. El problema és donar-li cos i buscar, s'ha de completar la recerca perquè si ve de documentació d'arxiu n'hi ha molt poca d'aquesta època que ens informi, sí que hi ha molta premsa que és la gran font d'informació que hem fet servir i no està tota buidada, o sigui, és un procés molt laboriós, molt lent, treballem, ho hem de fer dissabtes o quan podem, i per tant és bastant lent, però sí que potser en un parell d'anys podria donar origen a un llibre.
D'acord, doncs Pere Audi, autor de 20 anys de cooperativisme a Falset i ponent sobre aquesta xerrada que es farà el proper divendres a la Biblioteca Salvador Estremifà de Falset, el proper divendres 10 de març a les 19:30 hores, cooperativistes, anarquistes i capellans a començaments del segle XX al Priorat. Gràcies per assistir aquí a l'informatiu, a l'edició de l'informatiu i molta sort.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu.
Fet aquest incís de les notícies succeïdes a la nostra comarca, aquesta setmana ens manca els esports. Parlem d'un Falset Esportiu que el passat dimecres va tornar a perdre 1-5 front al Mas Pellicer i els Jocs de Salvació ja situen com un abisme a 14 punts. Doncs 1-5 va ser el resultat final al Domènec Aragonès aquest passat dimecres en un partit ajornat que va tindre lloc aquí a la capital del Priorat. Els punts i la distància cada vegada va sent més llunyana. 15 punts situen, 14 punts separen el Falset Esportiu dels Jocs de Salvació. Gairebé un abisme. I tot això continua encara en 13 partits en joc. Els falsetans juguen aquest diumenge, demà diumenge, a partir de les 15:45 hores. Es desplacen amb un dels gallets de la categoria, al Riudoms, a partir dels 3:15 de la tarda d'aquest diumenge, on donarà l'inici d'aquest partit entre el Riudoms i el Falset Esportiu. El Falset ha donat més que la sorpresa al Baix Camp aquest diumenge a la tarda. Pel que respecta als demés equips de la nostra comarca, tercera regional, el Guiamets Unió Esportiva perdia i golejada a casa, 0-8 davant de la Selva del Camp. Els Guiamets Cores d'Ara es situen a la part mitja de la classificació, novens classificats amb 24 punts. Els Unió Esportiva Guiamets juga aquesta tarda, a les 4 de la tarda, a les 16 hores al Baix Camp, al terreny del Riudecols. Un partit també difícil pel club esportiu Guiamets, que voldrà passar pàgina d'aquesta volta de derrota del passat cap de setmana. El Porreu Unió Esportiva va tindre que ajornar al seu encontre el passat cap de setmana per la pluja. Tenia que rebre l'equip reusenc del Despertaferro i el partit es va ajornar. També descansarà aquest cap de setmana el Porrera Unió Esportiva, un grup imparell de 17 equips, i cada cap de setmana li toca descansar amb un equip. En aquest cas, aquest cap de setmana li tocarà descansar al Porrera Unió Esportiva. Si parlem de futbol base del Falset Esportiu, podem dir que els alevins del Falset Esportiu juguen aquesta tarda a partir de les 16 hores de les 4 de la tarda al Baix Camp, al terreny del Duesaigües. Un partit superinteressant, podríem dir, perquè el Duesaigües és el primer classificat i els falsetans, el Falset Esportiu, és el segon classificat, a tan sols dos punts de diferència en aquest encontre. Un encontre que pot marcar distàncies encara en les 10 jornades que quedin perquè acabi aquest campionat. El primer front al segon, aquesta tarda, al Baix Camp, al terreny del Duesaigües. Els juvenils del Falset Esportiu continuen líders, imparables. Juguen també aquesta tarda, a partir de les 16 hores, al terreny de la Selva del Camp. La Selva del Camp que situa hores d'ara a la part baixa de la classificació i, en teoria, sempre com diem, subratllant això d'en teoria, els tres punts tenen que quedar a casa, en aquest cas a casa del Falset Esportiu, al sac i ben lligats. El Baix Camp juga aquest encontre entre la Selva del Camp i el Falset Esportiu d'aquesta tarda. Els falsetans continuen imparables, tal com diem, al primer lloc de la classificació. El que també continua imparable al primer lloc de la classificació és el Pradell Futbol Sala. El Pradell Futbol Sala que torna a jugar aquesta tarda, a les 7 de la tarda, el pavelló d'esports de Falset, rebent l'equip del Sant Vicenç. Un partit més que interessant pel Pradell Futbol Sala que, en cas de que guanyi aquesta tarda l'equip del Sant Vicenç, pot començar a agafar la calculadora i posar a veure quan pot quedar el campió d'aquesta categoria. Recordem, el Pradell Futbol Sala és l'actual líder d'aquesta competició, d'aquesta divisió de plata de Catalunya de Futbol Sala. I a manca tan sols de 4 jornades perquè això s'abaixi el teló, el Pradell Futbol Sala continua al líder i a 4 punts del segon classificat, del Platges de Tarragona. Si guanya aquest encontre, l'equip pradellenc ja podrà agafar la calculadora i posar data a un esperat somni de pujar a la primera divisió d'or del Futbol Sala de Catalunya. Ens manca el temps abans de finalitzar l'informatiu. Com sempre, la informació meteorològica que ens ve de la part de l'Enric Massip.
Acabem una setmana, hem començat el mes de març amb una situació de temperatures baixes bona part del dia, però que de moment aquesta situació s'ha suavitzat i per tant estem a les portes d'un canvi que ens afectarà ja a partir d'avui dissabte. Els sistemes frontals estan arribant aquí a les nostres comarques i a última hora d'avui aquests sistemes frontals provocaran alguns ruixats i algunes pluges generalitzades també aquí al Priorat. Un cop hagi passat aquest sistema frontal associat a una borrasca, és a dir, a finals del diumenge, giraran els vents al nord i nord-est i faran baixar les temperatures d'una forma considerable, de tal forma que en tindrem el dilluns i ja entrem altre cop en una situació invernal. En definitiva, doncs, temps bastant variable, amb pluges a última hora i baixada de les temperatures el dilluns i així com vagi avançant la setmana, aquesta situació també es mantindrà. Quant a efemèris, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1410, un fort temporal afectava les costes de Barcelona provocant l'enfonsament de 5 barcos.
I nosaltres tan sols ens manca emplaçar-vos pel proper dissabte. Serà ja amb una nova edició de l'informatiu comarcal de Ràdio Falset. Res més, doncs. Fins al proper cap de setmana. Adéu-siau, bon dia i molta sort.